Solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. La pel·lícula Cadena de Favors explica la història del Trevor, un nen que viu en un entorn desafavorit. L'Eugene, el seu professor de socials, proposa un repte a tota la classe que consisteix a proposar idees per millorar el món. El Trevor s'ho agafa molt seriosament i té una idea: crear una cadena de favors.
Com funciona la cadena?
Aquest sóc jo. Sóc jo. I això són tres persones. I jo els hi faré un favor. Però ha de ser un favor important.
Avui parlem d'engranatges, de teixits invisibles però absolutament necessaris perquè una societat es mantingui viva. A Catalunya existeixen unes 25.000 entitats de voluntariat que mobilitzen més de 500.000 de persones. Un capital humà de grans dimensions que costa de visibilitzar perquè estem parlant de tasques discretes i silencioses, tot i que massa vegades s'encarreguen de tapar els buits que l'administració no cobreix. La Rosa és dentista i metgessa i amb el suport de la seva família atén persones sense recursos amb problemes greus de salut bucodental. A través de l'ONG Somriures ha millorat la vida de 500.000 de persones, la meitat infants, que arriben a la seva clínica de Terrassa derivats de les entitats socials. La Mar, que és invident, pot continuar gaudint d'un dels seus grans plaers, la lectura, gràcies al servei que ofereix la Biblioteca Vila de Gràcia de Barcelona. També a la capital catalana, al barri de Verdum, el desaparegut pare Manel va canviar la vida del Paco, que amb 16 anys ja complia pena de presó per tràfic de drogues. Gràcies al seu aprenentatge, el Paco és voluntari i un referent dins de la comunitat. El president de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Jordi Balot, sap que fent de voluntari es rep molt més del que es pot donar. De seguida l'escoltarem.
Solidaris. Mercè Folch. Del centre a les perifèries.
La societat catalana, una societat històricament mobilitzada.
La societat catalana és una societat molt solidària, molt mobilitzada, de sempre.
Jordi Balot, president de la Federació Catalana de Voluntariat Social i director de la Fundació Joan Salvador Gavina.
El voluntariat és una part important, un actiu molt important dintre de la nostra societat catalana. Les primeres informacions de voluntariat a Catalunya apareixen al segle XIII. Després, és cert també, en aquests moments, a Catalunya, segons els últims estudis que s'han fet l'any 2019, ens parlen de que tenim aproximadament unes 25.000 entitats de voluntariat i amb una participació d'aproximadament unes 510.000 persones. 510.000 persones mobilitzades a través del voluntariat a Catalunya vol dir, perquè ens fem una idea, 5 camps del Barça plens. És veritat que quan surts de Catalunya, a l'estat espanyol, per exemple, el tema del voluntariat és molt més reduït, molt més esporàdic, molt més localitzat. I després, jo crec que també hem de posar en valor que som un referent a nivell de voluntariat també per Europa.
Perfils i motivacions.
És veritat que aquí mica a mica es va equilibrant, però segueix predominant el voluntariat de dones. Predomina encara també el voluntariat de gent gran. Quan dic gent gran no em refereixo a persones, podem pensar en tercera edat, sinó de 50-55 anys cap amunt, persones que tenen els fills grans, que tenen la vida més o menys organitzada, moltes vegades gent prejubilada i que tenen temps de dedicació en els demés, etc etc. També hi ha un grup important de gent jove, i quan dic gent jove em refereixo sobretot a estudiants. A la que entren al mercat laboral i comencen a tenir crios petits, en aquí baixa, diguem-ne, el compromís de les persones, com és normal i corrent, perquè t'has de dedicar als fills i a la família. I després de que els fills van començant a ser més autònoms, torna a incrementar-se la col·laboració. La motivació principal és la gratuïtat, el fer alguna cosa pels altres. rebem molt, molt més del que podem donar. Però ja et dic que la motivació no ha de ser el que rebré, sinó que és la conseqüència.
La importància del voluntariat.
Sense tota l'aportació del voluntariat, jo crec que tindríem un país degradat, un país molt, molt deteriorat, molt, molt trencat. Això per un cantó. Però per altra banda, també és veritat que costa de visibilitzar-ho de cara a les administracions públiques. Sí que posen en valor el paper del voluntariat, però moltes vegades el contraposen als professionals, on parlen de que estem traient llocs de treball quan no té res a veure una cosa amb l'altra. Per altra banda, també des de les administracions públiques moltes vegades es pensa, o fins i tot des de la mateixa societat, que el voluntariat és gratuït i no costa diners. I aquí també em sembla que és important canviar aquesta mentalitat. Evidentment, l'aportació de temps, l'aportació de valors, l'aportació d'acompanyaments del voluntariat, això no té preu i no es pot pagar, però la gestió del voluntariat suposa diners, perquè és gestionar recursos humans. Se'ls ha d'acollir, se'ls ha d'acompanyar, se'ls ha de preguntar com estan, se'ls ha de motivar, se'ls ha d'oferir fins i tot la sortida d'una organització quan acaben el seu període, diguem-ne, de col·laborar amb una determinada entitat. I tot això costa diners.
Un sector infrafinançat.
Parla molt de les tres potes, no?, de l'estat del benestar, però la pota social sempre ha sigut la menys tinguda i la infravalorada i infrafinançada. I aquí no podem tampoc tapar-nos els ulls. Les persones professionals que es dediquen a l'àmbit social i també, en aquest sentit, a l'acompanyament del voluntariat, necessiten també tenir una garantia en els seus sous, una estabilitat, una dignitat en els seus llocs de treball, etc, etc, i una perspectiva de continuïtat. Moltes de les vegades ens trobem que els finançaments públics que ens arriben són a través de subvencions anuals, convocatòries anuals, i això no et garanteix cap perspectiva de futur. I a vegades et financen una part molt petita del sou d'un treballador, amb la qual cosa, què li pots oferir? Mitja jornada laboral? Això pot estabilitzar un equip de professionals quan els hi pots oferir 20 hores setmanals de treball i, a més, només per un any o només per uns mesos, perquè a final d'any s'acaba el finançament, no sabrem si l'any que ve ens el donaran. Saps que les subvencions són finançaments molt importants, però són a disposició de pressupostos i a disposició de les persones que fan les valoracions dels projectes, encara que siguin projectes de continuïtat de fa molts anys.
Fer de voluntari atrapa.
A la que comences a participar en temes de voluntariat, normalment t'enganxes. Una altra cosa és que vagis buscant el teu lloc, si t'adaptes més a fer un voluntariat amb infants o amb persones malaltes o amb exreclusos o amb dones, diguem-ne, de la prostitució. Però jo crec que enganxa molt el tema del voluntariat. A més, jo crec que és un fet també de retorn molt important, el convenciment de que tu has rebut moltes coses, no tothom té les oportunitats que has tingut tu a la teva vida i que tu pots retornar a la societat, a les persones amb menys oportunitats, un suport, un acompanyament i una dedicació, jo crec que és importantíssim.
Solidaris, Mercè Folch. Dimarts, 1 del migdia. Seu de la Fundació Pare Manel, barri del Verdum, Barcelona. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need.
Paco, explica'm quan vas conèixer el Pare Manel.
Paco Espigares, 52 anys, cuiner, exintern de la presó de la Trinitat.
Yo el Manel lo conocí en el año 85, con 16 años, en la prisión de menores, en la Trinidad Nueva, la prisión de menores. Un domingo que estábamos haciendo un partido de fútbol y apareció allí un tío descamisado que tenía más pinta de preso. Y luego todo el mundo salió corriendo allí como a abrazarlo. Hostia, el Manel, ¿quién es el Manel? Sí, tío, joder, pues el cura del barrio. Y así lo conocí. Llegué a ser ya, no, para mí un conocido, no, un amigo, un padre.
¿Por qué estabas tancat a la preso?
Pues estaba por tráfico de drogas. Porque me detuvieron ahí arriba en mi barrio. Estaba esnifando. Y nos pararon y me encontraron una papelina Y en vez de ser como ahora, que te ponen consumo o te ponen una multa, directamente era tráfico de drogas.
Clar, entres amb 16 anys a la presó, això per tu devia ser un impacte fortíssim, no?
Hombre, imagínate, siendo menor, con 16 años, me metieron con... Yo estaba con el Gita, yo estaba con el Vaquilla, estaba con el Torete, que todo esto venían de la Modelo. Todo esto venían de hacer fugas y atracos y tiroteos. Y yo era un pobre toxicómano con 16 años que acababa de acabar el colegio. Si solamente hubiera estado 2 días en prisión, habrían hecho más efecto en mi vida que toda la campaña que me pegué. Porque los 2 primeros días para mí eran interminables. Es decir, esto me viene grande. Luego ya te acostumbras a todo, aprendes cosas que no tienes que aprender y al final la vida te brega y estás a gusto. Al final hay gente que está a gusto allí.
Recorda'm amb més detall aquesta primera trobada amb el pare Manel. Què et va dir? Si et va oferir alguna cosa o no?
Sí, pues me vio. Dice, hombre, dice, tú eres nuevo, ¿no? Digo, sí, soy de Cañellas y tal. Dice, ¿necesitas algo? ¿Quieres que le diga algo a tus padres y tal? Y yo diciendo, va, como le diga algo a mi padre, encima de mi padre lo que le da es un coscorrón para que me lo transmita a mí. ¿Sabes? Digo, no se preocupe. Pero seguro, no quieres nada, no quieres un cigarro y tal. Y yo por aquel entonces ni fumaba todavía. Y hombre, digo, si me trae usted una radio, hostia, una radio. O sea, al domingo siguiente apareció con un transistor de la marca Aigua, que me ha durado hasta hace poco. Flipé con la radio, ¿sabes? El hombre este. Es decir, y que se haya acordado, sin conocerte de nada, de tenerte un transistor, que en aquellos tiempos valdría, yo qué sé, 1000 pesetas. Pero ir expresamente a alguien que no conoces a comprarle una radio y llevársela, me tocó. Empecé a hacer misa y todo los domingos, ¿sabes? Yo no era creyente y empecé a acercarme a hacer misa nada más por estar el rato con él, porque el tío predicaba un evangelio que no era el bíblico, ¿sabes? Era un evangelio real.
Te ayuda a los febles, ¿no?
Claro, y te quedabas flipado, ¿sabes? Pero era genial. Manel era genial, era un personaje. Es una pena que se haya ido.
Claro.
Para mí era, ya te digo, yo lo he llorado más que lloré a mi padre. Mi padre había muerto hacía poco. Y yo he llorado más a Manel que a mi propio padre, ¿sabes?
En aquesta primera estada a la presó, a quina pena et van condemnar?
A 8 anys.
A 8 anys. Els vas complir sencers?
No, hice casi 7.
Casi 7 anys. I després què passa amb la teva vida?
Pues luego salgo, me busco un trabajillo, empiezo a trabajar esporádicamente, que sigue descargando, cargando, ¿no? Traslado de muebles y esto. Y bueno, y mi mujer se queda embarazada, ya tenemos un bebé pequeñito, y de repente me llega una carta. Hostia, una carta del juzgado. Digo, pero si yo no tengo nada pendiente, si yo ya no tengo nada, si no, ¿para qué me han echado? Hostia, no tengo nada pendiente. Me llega otra sentencia, también por tráfico, de 2 años, 2 meses y 1 día de cárcel. Pues inmediato ingreso en prisión. Otra vez a presentarme, me tuve que presentar el día de mi cumpleaños, me acordaré toda la vida. Y me tuve que presentar ya en La Roca. La suerte fue de que, claro, de que había hecho amistades, dijéramos, en mi primer ingreso, ¿sabes? Habían visto mi regeneración, habían visto que una vez que había estado en la calle, que había estado, dijéramos, tutelado ya por Manel, que ya había estado haciendo otro tipo de cosas, pues en el centro como que tuvieron un poco de mano blanda y me clasificaron rápido de grado y tal, y pagué 1 año de cárcel. Pero sí, de la noche a la mañana me tuve que, con mi hipoteca, mi trabajo, lo perdí todo, tuve que dejar a mi mujer sola en casa y 1 añito más de cárcel.
Pero que esta causa pendent.
Sí, una causa pendiente de otra papelina.
Clar, als anys 85, 90 hi havia el tema de la llei, era diferent, no, en aquest sentit?
Hombre, claro, es que estaba hasta la licor cuera. Yo recuerdo de estar fumándote 2 porros en la calle en un banco, llegar la policía, cogerte de la oreja y subirte a tu casa. Y tener que tu madre abrirle la puerta de la casa y el tío meterse a tu habitación. Y mirar por encima, por debajo, y hacía lo que le daba la gana. Era la ley corcuera, no tenían que pedirle permiso al juez, había indicios, pues venga, para casa, sé dónde vives.
La patada en la puerta, ¿no?
Sí,
¿era?
Y venga, pues para adentro. Pero bueno, ya, bueno, son temas ya por suerte olvidados. No lo recuerdo con cariño, ¿no? Pero sí que lo recuerdo con emoción de decir, con perdón, ole tus cojones, que has pasado todo esto, ¿no? O sea, has podido, ¿no? Porque es triste, tengo fotos donde habemos 20, 30 personas y no hay nadie vivo, pero nadie. Yo tengo fotos, me acuerdo, que hechas por Manel, de la Trinidad, de partidos de baloncesto, y a ver en las fotos 10, 12 personas, y de las 10, 12 personas no haber nadie vivo. Ahora mismo en la fundación habemos, lo que hay 2 más que no quieren, dijéramos, como exponerse, pero aquí hay 2 más de prisión. Tenemos uno que está de entrenador en los equipos de fútbol, y tenemos otro que está de monitor. ¿sabes? Y llevan muchísimos años ya trabajando, empezaron de voluntarios y salen de prisión, han venido de prisión como yo, ¿sabes? Los dos extranjeros, uno por mula, lo engañaron con una maleta, y el otro debajo de un camión en una feria, desde Marruecos para aquí, ¿sabes? Siendo críos. Y Manel los conoció en prisión, les dio la oportunidad.
Y mira.
Y mira, es que no lo diría. La gente, el que no lo sabe, por eso muchas no se exponen. Yo me hace gracia y me da igual. Mucha gente me dice, joder, Paco, yo no sé cómo sales en la tele que te vea tu hija. Digo, a mí me da igual. Digo, si no mataba a nadie, ¿sabes? Lo que el mal que he hecho me lo he hecho yo. Entonces, ¿sabes? A mí que me vean o que me oigan, ¿sabes? Me da igual, ¿sabes?
Bueno, también es un ejemplo, ¿no?
No, por eso es un ejemplo. Y si le puede servir a alguien de decir, hostia, estoy llegando a tocar fondo, no te preocupes, que puede resurgir, ¿sabes? Que cuando menos te lo esperes llegará la varita mágica y da igual que tengas 20, que tengas 40, ¿sabes? Podrás salir adelante.
Paco, explica'm com et tornes a trobar amb el pare Manel. Entenc que estàs un any a la presó, a la Roca del Vallès, i després què, quan surts? Has de tornar a començar de nou?
Sí, pues cuando salgo, salgo muy perdido, con miedo. Has perdido tu trabajo, has perdido todo, ¿cómo te reactivas? Lo primero es, ¿qué hago? ¿Vendo droga? Porque en mi barrio lo que hay es droga, a los que conoces son a los yonkis, pues tu primera idea es esa, tengo que antes de robar, trapichear. Y bueno, pues estaba parando, entonces paraba por Roquetas. Y estaba José Bea, que es un trabajador de la fundación, muy amigo, muy para mí es como si fuera mi hermano. Y este fue, un día me dice, hoy va a venir un cura que vas a flipar, un cura muy importante. Y estando en Roquetas, claro, me veo que aparece el Manel. Y digo, hostia, me lo quedo así mirando, sorprendido. Y digo, hostia, Manel. Y el hombre se pone a llorar. Al verme, se pone a llorar, claro, porque ve a mis dos hijos, claro, y dice, hostia, cabrón, no, como que lo has conseguido, tío. Que, ¿sabes que te veo? Y dice, ¿qué tal? Digo, pues hace un mes que he salido y tal. No me diga otra vez, no, pero con una causa antigua, ¿seguro? Digo, que sí, Manel, que sí. Dice, bueno, José está ahora trabajando con jóvenes. No te despegues de él, ¿eh? Ayúdale en todo lo que puedas. Y entonces, bueno, empecé ya a hacer amistad con este chico y un día, pues, me se ocurrió decirle, digo, va, José, ¿sabes lo que me molaría, tío, yo nunca he hecho? Colonias. Digo, yo en el colegio, yo no sé lo que son campamento de verano, la primera novieta, digo, estar en el fuego por la noche. Digo, yo todo eso no lo he hecho, ¿sabes? Digo, porque es que no he tenido ni mili. Mira, pues no te preocupes que voy a hablarlo y a ver si este verano te vienes con nosotros. Y sí, sí, lo hablaron, no les importó y me llevaron. Y hice de monitor.
A les colònies de...
En colònia de verano.
Dels nens aquí del barri.
Petit, sí, iba como de refuerzo. Sí, sí. O sea, y nos fuimos a Queralt, ¿sabes? Me acuerdo de toda la vida. Y entonces estaba Luisa Alba, en paz descanse, y la Conchita, que también me la quiero mucho, que son de las fundadoras de todo este rollo. Y veían que miraba mucho para la cocina. ¿Y qué vais a hacer? ¿Y qué estáis haciendo? Y cuidado que esto se os quema. Y ya así como de... Dice, mira, lo que tienes que hacer ya, dejar a los niños y venirte para aquí y echar una mano. Y bueno, por mí encantado. Y sabes, acabé, pues ya te digo, ayudando en cocina, de cocinero. Estuve de monitor mientras mi cuerpo, dijéramos, podía. Porque claro, estos son unos salvajes. Niño con 10, 12, 14 años. Para reventar a un niño de esto y cansarlo es imposible.
Claro.
Te mueres tú antes. Entonces ya pues pasé de monitor y ya pasé a itinerancia de esta, como se diga, y a cocina. Y
siempre soy... de voluntario, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Siempre de voluntario.
Siempre. Y cuando ha habido, por ejemplo, que ha podido haber alguna retribución, no la he querido. O he preferido que se la den a alguien, o con esa misma retribución he intentado, por ejemplo, venga, los chavales, todos para el McDonald's. O sea, he procurado siempre que salga gratis. Luego tengo un amigo en el Museo Olímpico, en Picornell. Lo llamas, oye, Ferran, que tengo aquí a 20 chavales que estos nunca han comido en un restaurante, tío. Esto, en su vida, un camarero se acerca a decirles qué queréis. Trámelos. Y me he llevado a 25 niños a comer a un restaurante pagado por un amigo que has trabajado con él. Les ha puesto allí sus fantas, su helado, macarrones o canalones para todos. Y de maravilla. Entonces, ¿sabes? Esa ha sido mi función dentro de la fundación. Mi función es así un poco esa, ¿verdad? Intentar hacer maneladas, lo que hacía él, ¿sabes?
Perquè el Manel a tu et va ajudar a trobar feina de cuiner, ¿no?
Sí, 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 sí.
Explica'm com va anar això.
Sí, porque claro, el tío me dice, pero tú qué sabes hacer. Digo, yo, Manel, yo solo sé comer. Tía, venga, va, hombre, déjate de historia, joder, que estamos hablando en serio. Digo, en serio, Manel, que yo solo sé comer. Ahora que lo dices, Paco. Dice, tengo un amigo, dice que tiene una empresa de caterings y un grupo de restauración. Pásate. Y bueno, voy el lunes, me presento allí, Me ve un tío ahí en una mesa del mismo bar, del restaurante. Digo, hola, 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 ¿el currículum? Digo, ¿qué currículum? Me dice, hombre, tío, ¿habrás traído algún currículum? Digo, no, digo, si a mí me ha dicho el Manel que venga. Ah, que eres el del padre Manel. ¿Tiene ganas de trabajar? ¿Trae ropa? Dice, ahora, pues ponte ahí con el de la pica, en la fregadera. Dice, ayudarle. Pues me pegué en esa empresa unos 4 años, hasta que me operaron del corazón, y acabé llevando un restaurante siendo el gerente del restaurante.
Imagina't. És a dir, gràcies a aquesta connexió amb el pare, sí, Manel, sí. I les teves inquietuds amb la cuina...
Llamó, sí, ¿qué sabes? Tal.
Pues venga.
Yo me pongo en el pensamiento del amigo, ¿no? También, ¿cómo conoce a Manel para darte la oportunidad a ti? ¿Sabes?
Clar, al final és com una xarxa enorme, claro, de gent que s'ajuda, no? Que s'ajuda entre
ells. Por eso, ¿sabes? Dice, ¿cómo ha hecho la xarxa esta para que este tío, sin conocerte nada, te dé la oportunidad, que crea en ti? ¿Sabes? Estaba de maravilla, estaba. Pasa que ya me dio un infarto, me tuvieron que operar, me pusieron una válvula en el corazón y ya tuve que ir bajando el ritmo, ya iba solo fines de semana, pero el hombre veía que...
Que no podies,
que no podia,
no?
Que lo que hacía era castigarme más.
Clar, i ara no estàs treballant...
Ara no trabajo y estoy cobrando una pensión.
Una pensión. El que sí que fas és voluntariat, continues sent voluntariat,
sí,
no?
Sí, sí, ara con esto de la pandemia montemos una xarxa, la Trinidad Nueva, a través de los amigos de Manel y donantes que ya conocíamos gracias a Manel y de Mercabarna, del Banco de Alimentos, y empecemos a repartir a vecinos, el boca a boca, vecino ayuda a vecino. Que la Manolita, el marido, se ha quedado en paro. Pues a la Manolita hay que subirle esta semana aceite, patata, huevo. Y así hemos ido haciendo un listado y tenemos pues unas 130, 140 familias. Y encima cuando han empezado a trabajar han venido y te lo han dicho. ¿Sabes? Vienen y te lo dicen. Oye, Paco, que quitarme de la lista que a mi marido ya salió del ERTE. O que el hotel ya lo han abierto y ya vuelvo a trabajar. Y esto te llena, ¿sabes? From the mouths of
decadents. Si ara et preguntés com et va canviar la vida haver conegut el pare Manel, què em diries?
A mi un 100%. Jo seria, no que fuera un yonqui, una escoria, però seria uno más de egoísta, como la mayoría de gente. ¿Sabes? Y con Manel, es lo que te decía, con Manel he conocido estrellas. Antes es lo que te decía, vas por la calle y muchos yonkis y muchos de malvivir. ¡Hey, Paco, qué pasa! Pues los saludas, ¿sabes? Los aprecias porque son del barrio toda la vida. Bueno, un episodio. Pero cuando vas por otros lados y ves que hay gente que es totalmente opuesta, ¿sabes? Yo que sé, un maestro de escuela, ¿sabes? Porque dice, y te quedas flipado, ¿sabes? La diversidad, ¿sabes? Que he llegado a conocer con Manel, pero todos con el mismo afán, ¿sabes? Con el mismo rollo del compartir, lo que decía Manel, hacer historias de barrio, ¿sabes? Lo que no se comparte no vale. Eso no lo decía Manel siempre, lo que no se comparte no vale, ¿sabes? Entonces, si yo contigo no puedo compartir algo, no tiene valor. Y eso es lo que nos ha dado Manel. Manel nos ha dado como otra manera, ¿sabes? Por eso muchas veces hacía cosas que le decíamos otra manelada. Porque a lo mejor aparecía con alguien que nadie conocía, un alcohólico, de Alcohólico Anónimo, a lo mejor, y te lo dejaba aquí, ¿sabes? Que te ayude todo el verano a poner vasos. Y tú, Manel, pero si el pobre no sabe ni dónde está la sala, tú, Paco, tú lo llevas bien. Y el chaval, pues se pegaba todo el mes, ese mes a lo mejor había dejado de beber. Y te quedabas ahí y decías, hostia, pues lo hemos conseguido, ¿no? Pues eso te llena, ¿sabes? Y es lo que te hace crecer como persona. A mí es lo que me ha hecho crecer como persona, ¿sabes?
¿Cuántos fills tens tú?
Ahora mismo 2, porque el mayor me se murió de páncreas.
De un cáncer de páncreas.
Una pancreatitis, el pobre, hace 4 años y con 26 años lo perdí.
Què et diuen els teus fills de tota aquesta tasca social que estàs fent?
No dicen nada. Decir en sí, no dicen nada. Lo que sí que veo que son como yo. Por ejemplo, yo llegar al vecino y te trae 2 cajas de plátanos. Pues entra la niña, las ve allí y lo primero que te está diciendo, ya las has dado a Manolito, las has dado a Pepito, ¿te has acordado de Juanito? O llega mi hermana, Paco, que han sobrado, que han estado haciendo limpieza y que van a tirar las toallas. Ya llega la niña. Y no las quedarán en el sitio este de la perrera. Y no las quedarán en la colonia de los gatos. ¿Sabes? Entonces ves, ¿sabes? Que la semilla está ahí, ¿sabes? que han visto estrellitas también como yo, ¿sabes? No, no, ya no por su padre, sino por la gente que nos rodea, ¿sabes?
¿Tú tens la sensació que estàs rebent tot el que tu vas rebre primer?
Yo tengo la sensación de que yo no he dado nada y que soy un privilegiado. Yo es que ha habido gente por las redes que han llegado a decir como si el legado de Manel fuera mío, ¿sabes? Como que yo tengo que seguirlo como si yo fuera fundación. Yo soy amigo de Manel. Yo soy voluntario. Yo soy amigo de Manel. Yo no quiero ser fundación. Yo no quiero tener una nómina. Yo no quiero tener un sueldo. No quiero estar atado a ninguna doctrina. Yo soy amigo de Manel. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, está Jaume Janet, que también es otro muy buen amigo de Manel. Este hombre gestionaba Carnet del Español. Me los daba a mí personalmente. Venía cada año y me daba 14 o 16 carnets del Español para que llevara a los niños del barrio. Y esto la Fundación se ha enterado hace 4 días, como aquel que dice. Porque la Fundación no estas cosas pues como que no las gestiona, ¿sabes? Y las estaba gestionando yo con otros dos voluntarios.
Perquè vosaltres coneixeu,
claro.
Coneixeu els barris, coneixeu els veïns, no?
Claro.
Les necessitats de cadascú.
Claro, y luego tú sabes quién es del Español, quién no. Y esto lo pagaba ese hombre de su bolsillo.
I aquesta inoculació de la llavor, no? Hi ha una llavor, hi ha una manera
sí.
De fer, una manera també de veure la societat. I tu, que ho vas passar molt malament, doncs, quan eres jove, doncs has pogut...
No, lo he visto, yo lo veo en el barrio. Y ya no solo conmigo, yo veo que la semilla Manel, en muchísimas familias, ha agarrado. Hay gente que no le ha agarrado porque la vida es así. ¿Sabes? No todos estamos en la estadística de somos 100 y los 100 vamos a salir bien. Pero yo he visto muchas familias que gracias al haber pasado por aquí, se han arreglado. ¿Sabes? Y los hijos están trabajando, o se han echado novietas, han seguido con los estudios, y ha sido por haber estado pasando por aquí, por haber hecho de premonitores. Yo creo que sí, que la semilla está bien echada.
Paco, ha estat un plaer conèixer-te i parlar amb tu.
Y yo, bueno, yo agradecidíssim a vosotros de que os hayáis acordado de Manel, ¿sabes? Y para mí siempre será un placer, ¿sabes? Tenerlo en la boca.
Gracias.
Nada, a vosotros.
El programa A Cau d'Orella és una versió telefònica del servei de lectura en veu alta que abans es feia presencialment a les cases per a persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda. La iniciativa va sorgir de l'equip de la Biblioteca de la Vila de Gràcia i ara un total de 20 biblioteques presten aquest servei.
El programa de Cau d'Orella va néixer perquè quan va haver-hi la pandèmia forta...
Sílvia de la Vega, bibliotecària de la Vila de Gràcia.
Molta gent que tenia servei de voluntariat de préstec i de lectura a domicili es va quedar sense possibilitat de fer-ho. Aleshores, van voler d'alguna manera ajudar a tota aquella persona gran o discapacitat o que ens ho demanés, sempre a través de la cultura, doncs, que passés el confinament el millor possible. Via telefònica, la cultura s'apropa, per dir una forma, en marges de 10 minuts o un quart d'hora. Perquè, clar, al mitjà de telèfon no s'aguanta, no és com una persona que tens davant, que pots tenir-la mitja hora o tres quarts d'hora parlant. I després també s'ha de fer molt lentament i molt pausadament. La forma de fer-ho canvia fer-ho telefònicament. Hi ha una interacció social, perquè, clar, de cometes t'agafen afecte, perquè, clar, estàs per ells o per elles, no? I aleshores, clar, sí que a vegades hi ha comentaris de tipus personal i tu els expliques com estan i té una vessant cultural, però té una vessant social.
Maria del Mar Alaustre té 54 anys i és invident. És beneficiària del servei de lectura de la Biblioteca de la Vila de Gràcia.
Maria del Mar, tu ets invident, oi? Des de quan? Què et va passar?
Des del 2010. Em va passar que em va sortir un tumor a la hipòfisi que enxafava el nervi òptic.
Tu tenies feines d'alta responsabilitat, vas estudiar dret... Sempre t'havia agradat la lectura?
Sempre. És que a casa meva érem molt lectors. Al meu pare li agradava molt llegir, a ma mare també, quan tenia temps i anava a la biblioteca.
Una família de tradició lectora, diguéssim, a tu t'arriba doncs, aquesta malaltia, aquesta incapacitat, aquesta invalidesa, i clar, aquest plaer que és agafar un llibre i perdre't, no?, per les seves pàgines, s'acaba.
Sí, em va costar, em va costar molt perquè, clar, mentre veia d'un ull, el meu pare comprava el diari i després me'l deixava a mi. I m'havien fet una lupa perquè jo podia, amb un ull podia llegir els encapçalaments. Però si hi havia algun article que m'interessava, la lletra tan petita no la podia llegir. Aleshores, amb una lupa especial, per mi, pues sí, podia llegir, però clar, eren trossos petits. I després em vaig comprar el que li diuen Daisy, que és un aparell que ven la 11, i la 11 et ven els llibres gravats amb un CD, i que només es poden escoltar amb aquest aparell.
I com t'anava això?
Bueno, al principi malament, perquè anava fent bicicleta estàtica, i entre que s'havia mort feia poc el meu pare, i que a mi m'agradava això, les tapes dels llibres, que hi havia tapes precioses, i a vegades es tenia alguns tots subratllats.
I després, suposo que un dia coneixes la iniciativa de la Biblioteca de Lectures a Domicili.
Sí.
I aquí s'obre un món, entenc, no?
Sí. I primer venia una senyora que es deia Carme, una senyora molt intel·ligent, molt culta, molt assenyada. Llegíem i després comentàvem, i sempre li havia agradat fer cursos. I així, pues, a vegades em donava alguna petita lliçó. Però bueno, estava molt liada perquè estava jubilada i feia moltes coses, molts voluntariats. I aleshores ho va tenir que deixar. I aleshores va ser quan va venir la Mireia. I la Mireia, pues, els mateixos van començar amb el Sergi Pàmies, que mira, em va obrir ella a l'autor aquest, perquè jo no havia llegit mai res d'aquest home.
He quedat amb mi mateix d'aquí a 2 hores. No em conec personalment, però hem parlat molt per xat, i una vegada per desitjar-nos un feliç any 2008 per telèfon.
Em va agradar molt, bueno, algun dels cuentos no tant, però en general sí.
Mare del Mar, abans de la pandèmia aquestes lectures eren compartides a casa teva o a la biblioteca. Ara,
a casa
teva, no? Clar, aquest fet de compartir lectura ho explicaves abans, no? Compartir lectura, i no únicament això, sinó compartir coneixements, no? Per part de la voluntària.
Sí.
Ara, amb la pandèmia, tot això s'ha girat com un mitjó i les lectures són a nivell telefònic. Com canvia això, si t'acaba d'omplir o no? Quina és la teva experiència en aquest sentit?
Home, a mi al principi més val això que res. Però no, a mi m'omplia molt més quan venia a casa, i era com una amiga, i comentaven sobre la marxa. Clar, amb el telèfon a vegades jo vull comentar una cosa, però clar, tampoc em sap greu interrompre-la, perquè per ella també és més incòmode anar passant les pàgines. La conversa dels llibres de després és més curta.
Com definiries el paper d'aquestes voluntàries, no? A tu com t'han ajudat?
Pues mira, a mi m'han ajudat a disfrutar encara més dels llibres. Sí, perquè és compartir-los. Pues bueno, com és cada dilluns, pues ja què tal, no sé, és com una amiga més. I que està molt bé la idea aquesta del cau d'orella, de fer-ho per telèfon, perquè si no, això perds el fil durant molt temps.
Doncs, Maria del Mar, jo t'agraeixo moltíssim que ens hagis volgut atendre. Una abraçada molt gran.
De res, una abraçada. You can count on me, 'cause I can't
count on you. Solidaris, Mercè Folk.
Amb tot només quedo jo, tan sols un tros de vent que se'n va com tot l'infinit.
Dimarts, 5 de la tarda. Centre Dental Les Escoles, Terrassa. Somriures és una entitat sense ànim de lucre declarada Associació d'Utilitat Pública per la Generalitat de Catalunya l'any 2020. El seu objectiu és fer arribar l'assistència odontològica a persones sense recursos. També fa tasques de divulgació en prevenció de salut bucodental.
Rosa, ets dentista i propietària del Centre Dental Les Escoles. Com estàs?
Hola, molt bé. Molt bé, benvinguts.
Rosa Ros, metge i dentista, 59 anys, fundadora de l'ONG Somriures.
Aquest centre és una meravella.
Bueno, n'estem molt contents i molt orgullosos, i us agraïm molt que ens hagueu visitat.
També ens acompanya el Toni, que és el teu fill.
Hola.
Toni Latorre, economista, 27 anys, president de l'ONG Somriures.
Expliqueu-me com neix i què és aquest projecte, el Somriures.
Jo crec que Somriures es pot explicar des del 2016, com a inici de la ONG. Realment ja venia d'abans, amb la doctora Ros, amb la meva mare, perquè ella ja ajudava gent des del 2012, perquè hi va haver, doncs, com se sap, una crisi molt forta a Catalunya. Però a partir del 2016 sí que és cert que fundem una ONG amb un objectiu doble. Per una part, que la tasca d'ajudar persones sense recursos sigui sostenible en el temps, i d'altra banda, doncs, que puguem ajudar quanta més gent millor. I per aconseguir-ho, Somriures crea la targeta solidària per una banda, i a més fa acords amb Creu Roja i amb altres entitats de la ciutat de Terrassa per aconseguir, doncs, derivar els pacients.
Rosa, explica'm aquesta experiència del 2012. Recordem, el 2008 hi ha una crisi molt forta, el 2012 aquesta rèplica, no?, que es va continuar allargant.
Exacte, una mica ens trobem que potser una mica abans inclús de 2012, però si és cert que ens arriben pacients a la clínica que veiem que tenen moltes dificultats per poder pagar els tractaments, nosaltres provenim d'una família de poble i nosaltres havíem vist, jo en aquest cas, com a model dels meus pares, doncs sempre donar un cop de mà, no? Doncs ens veiem que hi havia persones que realment no podien accedir a tenir salut, és la paraula, és a dir, això no és un luxe, és salut, i per tant van començar a fer tractaments gratuïts a persones que, bueno, nosaltres sense un criteri, doncs no teníem el criteri, nosaltres som metges dentistes, oi? Però no sé qui sí, qui no, però pensaven que aquella persona ho podia necessitar i ho fèiem. I és quan s'incorpora l'economista, el Toni, el fill, oi? Quan li dona ordre i posa una miqueta, primer, que sigui sostenible, per mi això és la paraula clau en el temps, que no depenguem de cap subvenció ni de res, sinó que nosaltres siguem autònoms per poder fer aquesta tasca, i li dona l'estructura, diguem, en format d'associació. Ara estem caminant cap a fundació, oi? Dir-vos també que m'agrada molt perquè l'associació la creem al nucli familiar. Jo estic amb l'Antonio des de que jo tenia 14 anys i ell 18, ratllo ja cap als 60, o sigui, portem uns quants anys. Jo creem la meva filla, que també és metge i que ens ajuda molt amb l'àrea assistencial mèdica, doncs el Toni, economista, i jo, pues, que era la que tenia la clínica en aquell moment, no? La mare que tenia la clínica. Dir que Somriures neix de la responsabilitat social corporativa del centre dental a les escoles. Així és com ho va dissenyar en aquest cas el Toni.
Clar, quin és el perfil de persones que arriben al centre? Explicava abans el Toni, no? Se us deriven de serveis socials, Creu Roja... Quin és aquest perfil i si ha canviat molt d'aquest perfil inicial que vosaltres vau rebre al principi, el 2012?
Crec que és una cosa fonamental en el funcionament d'aquesta associació el fet de crear convenis amb associacions que sí tenen capacitat de fer derivacions. Vam començar amb Creu Roja, en aquest moment tenim Creu Roja, Càritas, Consorci Sanitari de Terrassa, ACAU, Les Llums, és a dir, moltes entitats que ja que s'han sumat, la Pere Tarrés, doncs han fet ara tot just una marató, que en diem ja una marató perquè han fet pràcticament 130 nens d'aquesta fundació Pere Tarrés, i per tant, quina diferenciació us podríem dir? El Toni sap més bé les xifres, però hem tingut un increment de quan, Toni?
A l'època del Covid, a l'any 2020, un 80% més de pacients tractats, que és a dir, que és una autèntica barbaritat. I això ens ho hem trobat perquè hi ha molts joves, sobretot joves, a la ciutat de Terrassa, doncs que amb el Covid han vist com la seva condició laboral es perdia o queia en picat, i doncs els hem tingut que ajudar. I va venir precisament la Creu Roja a demanar-nos ajuda i dir-nos estem trobant-nos amb molts més joves que venen, que estan a les afores de Terrassa, que estan aquí al costat. Podeu, doncs, des del centre dental de les escoles fer més tractaments, i doncs així ho vam fer. I així és com vam acabar, doncs, fent més moltíssims, quasi bé el doble de tractaments al 2020.
Clar, aquest tema de l'organització, això és importantíssim, no? Com encabiu? Perquè vosaltres sou una clínica privada amb aquesta vessant de caràcter social, diguem-ne, no? Llavors, l'organització per atendre tanta gent que us ve derivada al centre, com ho feu?
Bueno, l'organització jo crec que és la part que Somriures també hi treballa molt, perquè és l'intermediari entre la Creu Roja o el Consorci Sanitari o Càritas amb la clínica, que és el centre d'operacions. Quan ve el pacient, aquí li fem un diagnòstic i llavors ja quedem amb ell, ja com si fos un pacient, doncs, com
regular,
qualsevol altre,
clar,
per dir, doncs, vine a tal dia, continuarem fent el tractament. És, diríem, pas a pas. Què et diria? Que la llista d'espera, evidentment, va augmentar molt i hem tingut que augmentar el número de box i el número de doctors. Això també és un esforç financer. Això també s'ha doncs, de pagar. De fet, hem fet implants aquest 2020, hem començat a posar implants. Som l'única ONG que està fent aquest tipus de tractament i és un tractament molt, molt bo pel pacient. La doctora Ros ho podrà explicar millor com a dentista, però realment és la solució definitiva per qualsevol persona que doncs, té que tenir dents a la boca. I tot aquest esforç financer és el que també Somriures gestiona a través de les targetes solidàries. Que això és molt important dir-ho. Els pacients privats del Centre Dental de les Escoles formen part d'aquest projecte.
És el tema del finançament, no? Qui paga això? Explica-m'ho bé, això.
Bueno, una gran part, un 60%, el financen aquestes targetes solidàries. Un pacient privat ve a la clínica i nosaltres li diem t'agradaria participar d'aquest projecte? Hem fet tants tractaments, treballem amb aquestes entitats, venim d'aquí i diuen, vale, perfecte, 70 euros l'any. L'altre 40% ja és de la clínica i els doctors que vulguin participar i fer aquests tractaments també sense cobrar el seu percentatge, dels proveïdors, que en molts casos també doncs, ens regalen mostres o ens fan preu, és a dir, participa realment moltíssima gent.
És a dir, heu creat una xarxa, una cadena de col·laboracions.
Exacte,
a tots els nivells,
és.
No?
A tots sí. Els nivells.
És important remarcar, Rosa, la importància de la salut bucodental, no?
Així
i sobretot
és.
Amb un segment de la població que no té els recursos doncs, per tenir una boca en condicions, no? Aquesta feina, la de dentistes, on es nota amb molta precisió les desigualtats socials?
És que és així perquè no hi ha cobertura. O sigui, a Espanya tenim la grandíssima sort de tindre una cobertura sanitària molt important a nivell de salut. Jo sóc metge i també sóc dentista. Llavors, et puc parlar molt bé perquè conec les dues àrees. Llavors, en medicina tenim una seguretat social que ens cobreix la salut. No importa com és la persona, li cobreix tot. En canvi, amb l'àrea dental, doncs, malauradament no és així, és a dir, no t'ho cobreix, et cobreixen pocs tractaments. Una cosa molt sorprenent, quan van començar, ara ja no ens sorprèn, perquè ja sabem que serà així, però al principi jo em pensava que ens trobaríem amb moltes persones amb tractaments, amb moltes infeccions, i el que ens trobem és desdentats. O sigui, ens venen molts pacients sense dents, perquè com que els hi fan mal, van a la Seguretat Social, com que ells no fan tractament conservador, sinó que fan extracció, treuen la dent. I per tant ens trobem amb persones joves desdentades o molt poques dents. I quan dic desdentades vull dir sense cap dent, és a dir, ja m'explicaràs una persona jove com va buscar feina, per exemple. Llavors, el fet que comentava abans el Toni de que nosaltres sí que fem implants va néixer de que, i per això vam demanar també els proveïdors, de que persones joves, el Raül, que després parlarà, és un cas, com aquest és una persona jove, li queden molts anys de vida que li han de posar una pròtesi quita i pont d'aquestes, un removible que en diem, però és que al cap d'uns anys quan ell canvi la seva posició, com ara que està començant a trobar feina, potser ja no té os per posar-se implant. Llavors és com una responsabilitat també nostra de dir, hem de buscar el que seria millor per a aquesta persona jove, i és aquí on comencem a treballar amb aquesta variant de tractament que pel seu cos pràcticament ningú pot fer.
Raül, acabes de tornar de treballar.
Sí.
Tu vas rebre un tractament.
Sí.
Que necessitaves. Què et van fer aquí?
Bueno, no tenia queixals.
Raül Morales, 39 anys, pintor i paleta.
I estava una miqueta disgustat, estava mal psicològicament una miqueta, perquè no tenia treball, estava mal econòmicament, i em van oferir això i ho vaig agafar i molt contentíssim.
T'ho van oferir des de serveis socials, entenc?
Sí, una miqueta sí. Al principi em va costar una miqueta perquè no volia que em feien res pues, gratuïtament, ¿vale? Però vaig dir que sí i mica en mica pues, em va posar pues, 5 queixals.
5 queixals?
Sí.
Perquè t'havien fet l'extracció a la Seguretat Social, entenc?
Sí, bueno, me l'han fet l'extracció, no, les queixals de darrere de tot, que són les de juici, sí, allà sí, però aquí me les van treure, me les van posar.
Perquè estaven en mal estat, no?
Estava en mal estat, sí.
Quines dificultats tenies sense queixals?
Bueno, al riure, pues, em costava una miqueta obrir la boca, al menjar no podia dinar, tenia que mirar, que mirar el dinar que menjava, pues, sopes, cosa que no tenia que mastegar massa, i estava ben fotut, però em va posar això i ara estic, pues, la mar de content.
Clar, Rosa, també hi ha l'aspecte aquest estètic, no? Això sí. És importantíssim. També salut mental, això.
Bueno, sense cap dubte són persones, com en el cas del Raül, que té una professió, és un gran pintor, ¿vale? I en aquest cas era un moment complicat econòmicament, no podia, però ell, com, que és el que deia, quan jo ric, se'm veu que no tinc dents, com vaig a buscar feina, quin voldrà agafar, i ara pues, la seva autoestima, sense cap dubte, ha pujat. Bueno, i el pes, o no, Raül? Quan...
Estava molt prim, ara menjo de tot. Ara puc mastegar un carn, de tot, un os, puc menjar.
Pots riure sí, tranquil·lament.
Exactament, ara puc riure i estic content.
Si no tinc mal entès, portava 5 anys esperant la renda garantida, és així?
Sí, sí, no me la donaven perquè, bueno, els meus pares van morir, jo vaig heredar el pis d'ells i jo tinc un pis al meu nom també, llavors tinc dos pisos i ja diuen que, clar, que sóc un noi pues, solvent, que tinc dos pisos al meu nom. No treballava, no tenia ingressos, però bueno, ells miraven això, que tenia els dos pisos al meu nom i que i per això em va costar massa. Però bueno, i aquests pisos estan agafats d'una manera que no es poden vendre tampoc i econòmicament pues, la meva situació era una mica precària.
Clar, quant t'hagués costat el tractament per les vies ordinàries, diguem? De 4, no? Estem parlant de 4...
Sí, 4 o 5 queixals i una dent d'aquí també.
I una dent del davant també. O sigui, 4 queixals i una dent del davant.
Estem parlant que si és amb implants, a preu de mercat es pot moure entre uns 1.200 i 1.500 per peça. A preu de mercat. I ja et dic, 1.200 seria un preu baix de mercat i hi ha clíniques que poden cobrar 1.700. Pensa que també s'havia de fer una elevació, s'havia de ficar os, ja n'havia perdut una mica. Per tant, bueno, i també hem fet tractament de conductes i hem sanejat la seva boca. O sigui, tenir dents que li feien mal, que es venia amb dolor, és així, Raül? I llavors, quan vam poder salvar-lo per ja no tindre que ficar un altre implant, vam fer un tractament de conductes i, una, i també pues, una funda per protegir aquesta dent, que és una dent seva sempre millor, oi?
És que és importantíssim, a més, el dolor...
Bueno, el Raül ha vingut aquí més d'una vegada amb dolor.
Tenia molts olors i a vegades em costava perquè em sabia malament que m'ajudassin tant. Em sabia, sí, la veritat, em sabia malament, però ella ho feia d'acord. I jo, pues, deia... m'aguanto, però ja arribava un moment que jo deia, bueno, pues, si m'estan oferint això, pues, agafa-ho. I jo venia i ho agafava i em costava.
Tinc la sensació que tu també vols tornar, no?, tot aquest
sí,
suport rebut.
Sí, clar, és que no puc agrair tot el que m'ha fet per mi, no puc agrair. Els que ells vulguin, jo allà estaré. Sí.
Això és molt bonic, eh?
Sí, és així. Ens trobem amb pacient realment pues una mica com ens explica el Raül, que es converteix en quasi com que ens estime. I el Raül no a vegades diu, què puc fer jo? Vols que et pinta? Vols que faci? No? Vull dir, sí, i inclús pues, ens hem trobat amb persones doncs, que se't posen a plorar i em diu, és que jo la meva vida no m'hagués pensat que pogués tindre dents, mai les hagués pogut pagar. I realment és emotiu i a la vegada és dur, perquè dius, per què si tenim una sanitat tan bona a nivell mèdic no la tenim en el dental? És cert que el dental és molt car, perquè ens ho hem organitzat. Pues perquè ens ho hem organitzat així, perquè tu vas, o sigui, a vegades nosaltres, jo què sé, posem un pitet, si el comprem a un proveïdor dental, és 4 vegades més car que si anem al Mercadona i el comprem el mateix pitet. És a dir, tot el que va relacionat amb el dental, les cadires dentals, tot el que utilitzem en el dental, els implants, tot és molt, molt car. Llavors, clar, nosaltres hem de posar un preu per poder sobreviure com a dentistes amb un marge que fa que a l'usuari final sigui car. Enteneu? Llavors és com una roda que ja està organitzada així i no sé ben bé com se pot trencar, però sí que és així, per molt que et vulguis ajustar. Llavors és molt difícil que una persona sense recursos pugui accedir a aquests preus per molt que li facis un descompte, perquè igualment sobrepassa les possibilitats que pot accedir.
Clar.
Saps?
La història del Raül, la seva trajectòria, ja es veu, no?, que us ha marcat.
Sí,
d'aquestes històries que formen part ja de la motxilla de sí. Somriures.
Uns pares, també us explico aquesta anècdota, em van voler parlar i plorant, però amb uns plors em va dir mai del món que s'ha pensat que algú pogués fer això per la meva filla. Era una nena de 6 anys, amb una patologia brutal, és a dir, li haurem de fer sedació, vull dir, totes les dents, totes malaltes, i ja amb dents que estan sortint definitives, com les inferiors, també ja malaltes.
Inclús una pacient que ella doncs, va venir amb dues filles, les vam ajudar a través de somriures, però ella està en una situació en aquell moment que ja no és l'actual. Ella ara està fent donacions a través de la clínica com a pacient privada.
O sigui, és a dir, que ha passat a l'altre, no? a l'altre costat, no?
Sí,
a l'altra
senyor,
banda.
Però això també és remarcar molt que és transitori, que a vegades, malauradament, hi ha persones que no poden sortir d'aquesta situació, però que si tot donem una mica de cop de mà, i un cop de mà també és donar una estètica i una salut a la boca que li permeti doncs això, tindre un pes adequat, poder menjar correctament, tindre una autoestima alta, fa que tot això millori, pugui trobar feina i ja passe a l'altre apartat.
Raül, tu ara et sentes?
Em sento jo molt bé amb ells, amb les noies, amb la meva filla, i és que estic tan agraït que no tinc paraules.
Ets un altre Raül.
Sí, bueno, és la vida, és que tenir dents és com és la vida. Fall is here.
El fet també de no tenir uns bons hàbits alimentaris, això també genera uns problemes de salut a la llarga, no?
Penso que un pilar superimportant i que des del primer moment vam tindre molt clar és que això no tindria durabilitat en el temps si no ho acompanyem d'un segon pilar importantíssim, que és la prevenció. És a dir, ho acompanyem sempre de xerrades, en fem de molts tipus, dirigides a adults, a pares i mares, a nens, fem tallers, teatres. Abans de la Covid, l'any abans, des del Departament d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa passaven 1.000 nens. I què venen a la clínica? Els venen a visitar-se? No, venen a perdre la por al dentista. Doncs aquesta vessant preventiva és molt important per mantenir la salut que ja hem restaurat.
Amb quins problemes arriben els nens? Que us deriven, per exemple, no? De...
Bueno, si vols t'explico l'experiència última que tenim de la Pereta Res, ens envien de la Fundació, que ells valoren que tenen ja un problema. A tal punt ho encerten que em surt una mitjana de... quasi dir-te 10 tractaments per nen, 6-7. Hi ha nens que n'han fet 15, n'hi ha que n'hi han fet 16, és que quasi no tenen ni tantes dents, saps? Però és que tenen realment moltíssima patologia.
Quin tipus de patologies?
Mira, càries, moltíssimes. Pensa que les càries en nens, el 60% no es veuen, no les veuen ni els pares ni els educadors, perquè són entre les dents. Només les poden veure a través de radiografies als centres clínics. I també molts tractaments de conducte, el que la gent coneix per matanervis, o sigui, tractaments de conductes d'aquests nens. I dic nens, jo què dir-te, de 8 anys, que ja els hi hem tingut que treure una dent definitiva, perquè no l'han pogut ni salvar.
Clar.
Pensa que una càries, jo sempre ho explico, és una infecció crònica. Tens bacteris, el bacteri més típic és l'estreptococo mutans, té un nom molt lleig, però és aquest.
I sobretot això que deies, la prevenció i aquests
Exacte.
Tallers
és
que
clau.
Feu amb les famílies. Com funcionen aquests tallers? Com reben també les famílies, no? Tots aquests consells, perquè
clar
que estem parlant d'hàbits alimentaris, de moltes coses, no? De molts condicionants.
D'hàbits higiènics.
Higiènics.
Doncs l'experiència que va passar és que al principi pensa que eren cultures diferents, no? I que et veuen i que et miren una casa a veure què em dirà. Però al final era com tremendo, quasi d'entre totes les mamàs, que era majoritàriament en aquest cas també en cultura marroquí venen moltes mares, tenia dos pares però tot el que més eren mares, doncs treballaven com anem a fer un pastís, no? Pues en vez de dos cullerades de sucre, jo els diria quantes ne fiques? Vale, pues ara en fiquem només una. Vale, pues no, perquè es queixaran. Amb una es queixaran, sí, mi marido se darà cuenta, vale, doncs fem mitja. I ara d'aquí 6 mesos en treurem una, per tant disminuirem la quantitat de sucre que posem al nostre aliment i vosaltres, mares, sou les que curareu la càries a casa vostra, als vostres fills. Llavors, donant-los també unes petites instruccions adaptades a la seva cultura, doncs també aconseguim resultats més pràctics que els puguin realitzar, no? Amb la qual cosa estaven com molt contentes també amb aquesta manera de veure-ho.
Felicitats sobretot per tota la feina feta i la que us ve, que és moltíssima.
Sí.
Gràcies,
clar que sí.
Rosa, gràcies, Toni, gràcies, Raül, pel vostre temps.
Igualment.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
A
Acabem aquí el programa sobre el voluntariat. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Dolors Joanola. A la part tècnica, Martí Cuní i Marc Peirón. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat.
Salte-te.